Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat. A aquesta hora, el Consell d'Estat ha donat llum verda al govern espanyol perquè porti la resolució del Parlament de Catalunya sobre l'inici del procés cap a la independència al Tribunal Constitucional. A petició de l'executiu central, aquest òrgan consultiu ha dictaminat d'urgència i tal com, es preveia, en contra de la proposta aprovada aquesta setmana a la Cambra Catalana. Mariano Rajoy ha convocat per a demà mateix un Consell de Ministres extraordinari que presentarà recurs a l'alt tribunal perquè la resolució quedi suspesa. Aquesta tarda el rei Felip VI rebrà Rajoy al Palau de la Zarzuela i també a la Moncloa, el mateix president del govern espanyol, es reunirà amb el líder socialista Pedro Sánchez per analitzar la situació de Catalunya i buscar accions consensuades. Rajoy va dir ahir, recordem-ho, que l'Estat posarà tots els mitjans per evitar que la resolució tingui cap conseqüència. Seguim parlant de plana política perquè el debat d'investidura viu aquesta tarda les últimes intervencions i rèpliques del president en funcions i candidat Artur Mas. Es preveu que es faci la votació a final d'aquesta tarda i que Mas no sigui investit perquè només obtindrà previsiblement els 62 diputats de Junts pel Sí que li donaran suport. Els vots favorables li faltaran 6 per aconseguir la investidura en aquesta primera votació. Dijous es reobrirà la sessió i es farà una segona votació en què només caldria la majoria simple, però no n'hi hauria prou amb l'abstenció de la CUP, que hauria de donar almenys 2 vots favorables. Canviem de qüestió. Un equip multidisciplinar de l'Hospital Vall d'Hebron ha descobert una tècnica pionera molt menys invasiva que les biòpsies per diagnosticar i estudiar els tumors cerebrals. Aquests professionals han desenvolupat la primera biòpsia líquida del líquid cefalorraquidi, que banya el cervell i baixa per la medul·la espinal i per on circula l'ADN dels tumors cerebrals, de manera que amb una punció lumbar poden obtenir la mateixa informació que l'ha obtinguda amb la biòpsia. El mètode ha demostrat ser eficaç en el diagnòstic precoç i el disseny en la teràpia de tumors cerebrals. D'altra banda, l'excanceller alemany Helmut Schmidt ha mort avui a la seva residència de la ciutat d'Hamburg, als 96 anys. La seva salut havia empitjorat molt els últims dies i els metges que la tenien no contemplaven esperances de millora. Schmidt va ser operat al setembre d'una trombosi venosa profunda a la cama. Helmut Schmidt, que era socialdemòcrata, havia estat el predecessor, abans de l'any 1982, de Helmut Kohl. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip. Després vindrà Pere Espinosa amb un gran somriure. Seguirem tota la tarda amb més programes a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 927 70.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 2 quarts de 7 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Els camins són plens de passes sense nom.
Cercles, el nou disc del Sopa de Cabra. La formació catalana torna amb 10 cançons que conviden a reflexionar i deixar-nos emocionar. Cercles, el nou disc del Sopa de Cabra, ja a la venda, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L'horitzó s'acosta, el pots salvar.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vin al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, avui és dimarts, dia 10 de novembre de l'any 2015, i estem amb tu. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran. I bona tarda, Lluís Torrelles.
Bona tarda, Toni.
Què tenen a fer, Lluís, els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-27-71, 93-409-27-71.
Doncs comencem de seguida el programa d'avui. Avui és dimarts i, per tant, què toca el dimarts? L'entrevista. I el nostre convidat aquesta setmana, el doctor Gaspar Alomar Serrallach. Estimat doctor Gaspar, benvingut. Bona tarda.
Bona tarda, Toni, bona tarda amb els nostres oients.
Jo estic molt satisfet. Vostè està content d'estar aquí a casa seva, que és Ràdio Estel?
Doncs sempre és un gust estar amb vosaltres.
Avui farem l'entrevista de la setmana, dedicarem una part d'ella, naturalment, a la vida del doctor Gaspar Alomar Serrallà, i que, naturalment, doncs, parlarem de tota l'estructura del bon treball que va fer un gran amic meu, que era el teu pare, el doctor Gaspar Alomar, i que, d'alguna manera, doncs, això ha anat creixent, perquè també era natural, perquè, clar, vosaltres éreu una, o sou una família numerosa, no?
Doncs sí, 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 una família de vuit germans. Aquí, doncs, un gran treball de la meva mare, perquè tots els germans, tenim carrera, tots vam ajudar, doncs, i vam iniciar una especialització en la medicina. Quatre germans són metges, però els que no ho són també van fer un aport des de l'arquitectura, des de la informàtica, des de l'enginyeria, i tots van entendre quina era aquesta filosofia del pare de fer avançar la medicina, de buscar sempre uns nous reptes, aquest esperit català. Doncs, i aquesta tradició que tenim també a Catalunya amb el món de la medicina, doncs això és aquesta gran herència que hem tingut del pare.
I tu ets el germà gran, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs sí, 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 sí.
L'hereu, el que és l'hereu.
Aquesta figura catalana de l'hereu. doncs una mica, potser sí, que em tocava, que em tocava fer aquesta figura, sí.
D'aquella infantesa recordaràs moltes coses, Gaspar, però, bueno, explica'ns alguna. Avui era l'entrevista de la setmana i aquí a Ràdio Estel.
Doncs sí, jo d'aquests anys doncs sempre vaig viure aquest entorn de la medicina, perquè de jove era una cosa que vivíem del pare, que vivíem de tant dels avis materns com dels avis materns, perquè els dos venien del món de la medicina. Jo recordo l'avi de la meva mare, el doctor Serrallach. El doctor Serrallach era un prestigiós uròleg que havien dues escoles d'urologia a Barcelona, la del doctor Serrallach i la del doctor Puigbert, i sempre, doncs, assistíem una miqueta amb aquestes discussions mèdiques del futur. I jo recordo, per exemple, els primers anys dels trasplants de ronyó, que estava el meu tiet, el germà de la meva mare, doncs estava començant a l'Hospital de Bellvitge, i eren anys doncs, realment apassionants, perquè coses que em semblaven que no haguessin pogut ser mai, doncs allà es convertien en aquestes sobretaules, es convertien en una realitat de lo que era el futur, i de lo que anava a ser el treball doncs, d'anys acumulats d'experiències. El meu pare també era metge, i el meu avi, per part del meu pare, que jo no vaig arribar a conèixer, també era un prestigiós uròleg, que, mira, per coses de la vida, els meus pares es van conèixer gràcies a aquesta afinitat que hi havia doncs, entre aquests dos eminents col·legues que van treballar aquest camp. Doncs sí, jo recordo doncs, de petit que ja eren aquestes sobretaules llargues on sempre es parlava de medicina, i doncs mica en mica vam anar entenent doncs, què és el que s'esperava dels metges. I jo vaig anar-li agafant aquest gust de medicina. Jo recordo que bé, tindria doncs cap a uns 14 anys, el meu pare alguna vegada em deia, vine, que m'acompanyaràs a veure algun pacient, i vaig entrar poquet a poquet amb aquest interès per conèixer i poder ajudar amb la salut dels altres. Això va influenciar molt amb la meva tendència i amb el voler estar on ara, per sort, doncs, he pogut arribar. I, doncs, aquí, mica en mica, jo recordo, doncs, com a mi em preguntaven, doncs, els nens, doncs sempre els hi preguntaven, tu què seràs de quan siguis gran? Jo, doncs, sempre vaig dir, jo seré metge. Jo recordo ben petit, i jo dic, bueno, doncs sí, no, és que és el que jo veig, és el que jo penso, és on jo vull adreçar-me. I sí, aquesta influència que va tenir el meu pare sobre mi, doncs jo la reconec i l'aprecio, i espero, doncs, que també jo la pugui transmetre.
Jo estic pensant en aquest moment que moltes de vostès, estimades amigues meves, aquestes senyores que sempre ens escolten, que escolten Ràdio Estel, potser estan pensant que podem poder fer el mateix. Però, clar, per ser sincers, Gaspar, avui en dia no pot ser el mateix, perquè, clar, avui, si no treballen els dos, no sobreviu,
no? No, jo penso que...
Encara que jo va ser meravellós, aquella tasca de les mares va ser fantàstic.
En aquella època, jo penso que una dona, inclòs la normativa, impedia que una dona pogués treballar si estava casada i tenia fills. Havia un, jo potser això i les persones de més edat es podran recordar que una dona, quan se casava, estava obligada a deixar la seva feina assalariada de la Seguretat Social. Això era un problema que va ser després intentat arreglar amb el tema de les pensions, perquè va ser algo realment del franquisme, doncs que era impossible d'entès ara, que una dona, pel fet de casar-se, doncs deixi de treballar, però llavors existia. Llavors era, i era inclús obligat que ho fes. Clar, avui en dia no ens podem plantejar això. Això seria una violació dels drets constitucionals, naturalment. Per tant, avui en dia una dona, doncs, és difícil que pugui arrencar d'aquesta manera. Però el que sí no hem canviat, i les lleis no podran canviar, jo penso que és l'amor. I una de les coses que jo recordo com algo espectacular, i algo que jo sempre m'ha marcat, és aquest amor que la meva mare tenia pel meu pare. I jo diria, inclús diria que ho va deixar tot, però si avui el tornés a conèixer, també ho hagués deixat tot. Aquesta visió del meu pare fa uns anys, quan va perdre la meva mare 2 anys abans i no volia viure més, i no volia viure més perquè li faltava aquesta mitja taronja, doncs a mi em va impactar molt. I això jo penso que no hi ha lleis, ni hi ha modes, ni hi ha segles que ho pugui canviar.
Què han sentit vostès quan ha dit el doctor Gaspar Alomar Serra Llach, doncs l'amor és, o pot ser, el més important de la vida? Suposo que molts de vosaltres esteu també d'acord amb mi. Ha sigut, no sé, una frase i un recordatori fantàstic.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no has anat de viatge perquè la teva economia no t'ho permet? A Viatges Loreto t'oferim la solució, perquè volem que gaudeixis recorrent el món. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs, fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Volem que coneguis el preu total del teu viatge des del principi. A més, en el preu està inclòs el transport, els guies, les entrades a museus, els espectacles, el règim en pensió completa, assegurances de viatge i excursions, perquè t'ho volem posar fàcil. I el millor de tot, també t'oferim finançament per viatges de més de 200 euros fins a 6 mesos sense interessos. Què estàs esperant? Truca'ns al 902-0202-85, 902-0202-85 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
Jingle bells, jingle bells.
Si et dic que la consulta del doctor López Burguet és la millor opció pel teu somriure, què em dius? Si et dic que aquestes dates nadalenques són l'època dels nens a la consulta del doctor López Burguet, què em dius? I si et dic que la seva primera revisió serà gratuïta a la consulta del doctor López Burguet, què em dius? Sí, sí, tot gentilesa del doctor López Burguete, perquè també pensem en els més petits. Truca ara mateix, 60-514-0077. 60-514-0077. ¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Doctor Gaspar Alomar, els teus pares, el pare i la mare, quan et van començar a explicar doncs, que Creu Blanca va néixer d'alguna manera al carrer Pelany i que el pare Gaspar doncs, anava amb un 600... Com va néixer tota aquella història, que realment va ser un gran avanç de lo que avui en dia doncs, és, no sé, la visita mèdica?
Sí, bueno, jo...
La visita mèdica particular o la llar de les persones?
Sí, aquesta és una història que va arrencar a l'any 59. Jo llavors tindria, doncs, mira, pocs anyets. Jo tindria 3 anyets. Quan jo alguna vegada, doncs, parlant amb el pare, remenant els papers... Doncs això va néixer una mica del turisme que va començar a venir en aquells anys massivament a Espanya. Era aquella promoció que es va fer del nostre sol i les nostres platges. I això va fer que hi hagués una gran vinguda de gent que necessitava moltes vegades assistència mèdica. Jo recordo, perquè vaig veure inclòs una mica d'imatges, el pare, que el van demanar com a metge per poder acompanyar gent que estava malalta, estava inclòs en situacions doncs, a punt de morir, no? I volien anar cap a Espanya, perquè inclús recordo un viatge que va fer a Canàries en barco acompanyant una persona greu. Això va ser, doncs imaginem, ara és quasi impossible d'imaginar portar a una persona doncs, en barco d'aquí a Canàries, que eren 15 dies. Eren 15 dies de trajecte, doncs amb un metge, perquè aquesta persona doncs, volia morir en un lloc determinat, en un clima determinat. Doncs allò amb aquells anys es feia, i aquí és una mica quan el meu pare va dir, bueno, això doncs, es té que fer una organització de metges que pugui donar assistència amb aquestes persones que estan venint a Espanya. I llavors hi havia la Creu Roja. La Creu Roja era una organització d'assistència a les persones de guerra, s'havia fonamentat amb les necessitats de la Segona Guerra Mundial. I un grup de metges van, entre ells el meu pare, que va portar una mica el lideratge d'aquesta organització, va dir, bueno, doncs fem una organització similar, que es digués Creu Blanca, i aquesta Creu Blanca doncs, pogués donar assistència a tota aquesta gent que estan venint a Espanya i que estan demanant uns metges i una organització per poder doncs, dur a terme la sanitat que es tenia que organitzar. I aquí va néixer aquesta idea es va néixer no només a Barcelona, va ser per tota Espanya, però eren uns anys difícils, i jo sé, per lo que vaig llegir, que va haver-hi una ordre de tancament, com era en aquella època de governació civil, per una organització que no estava apadrinada per l'Estat.
Va arribar el motorista, no, suposo?
Sí, senyor, sí.
Tot arribava amb un motorista.
I hi ha papers d'aquella època doncs, que notificaven del tancament, perquè bueno, va passar una cosa curiosa. Es va fer com una espècie d'enfrontament entre els metges i les farmàcies respecte a uns botiquins. Bueno, el mateix que està passant ara, jo veig amb la independència, que estiuen, doncs, veritats, mentires, tot junt, no sap què pensar, doncs el mateix amb aquella època, que era els anys 60, èpoques de canvis, èpoques d'iniciatives, èpoques de que, doncs, que tothom sortia d'un esquema per entrar en un altre i no sabia una miqueta doncs, quines eren les posicions de cadascú. Doncs total, que ja va quedar un grup de metges que el meu pare va liderar i d'aquests metges van sortir moltes iniciatives. Una d'elles van ser doncs, els metges d'urgència. Els metges d'urgència que no existien. Ara que estem tan acostumats a veure doncs, el 112, un truc al 112, apareix res en 5 minuts amb sirenes. Doncs, llavors, no, doncs, tot això no existia. I es van començar a fer perquè eren tot eren iniciatives privades, iniciatives de persones inquietes que volien doncs, fer més del que tenien davant. I aquí va néixer doncs, una organització de metges que anaven doncs, als domicilis. I jo recordo doncs, d'aquella època doncs, que a Barcelona érem la primera organització de cotxes que tenien doncs, una marca, un nom, Creu Blanca, i anaven doncs, a fer les visites mèdiques, perquè aquestes visites mèdiques eren de metges privats, no... La Seguretat Social no existia. La Seguretat Social va néixer doncs, 5 anys posterior, sobre l'any 65. I a Catalunya hi havia una tradició mèdica molt important. Per tant, doncs, Creu Blanca va néixer en aquests moments com un grapat de metges amb un ànim, el de donar una assistència més enllà de la que es rebia.
Gaspar Alomar Serrallach, el jove Gaspar Alomar Serrallach, quin record tens d'aquells anys? Quan tenies 21, per posar un exemple.
Bé... aquells anys... jo vaig acabar la carrera molt jove. La vaig començar amb 17 anys. Vaig tenir una formació amb el que era la Universitat de Barcelona, l'Hospital Clínic. Allà hi havia molts metges col·laboradors que es coneixien i el fet de, doncs, bueno... nosaltres teníem una nissaga en medicina i va ser els primers anys de la massificació universitària, els primers anys on es volia trencar, i amb raó, es volia trencar aquesta formació que llavors tenien els metges, que pràcticament era d'una formació de caràcter de pare a fill, no? I es trencava per una formació ja de tipus molt més massiu. Aquells anys van ser uns anys doncs, de molts canvis, perquè tota la societat bullia d'idees i de canvis, no? Jo recordo d'aquells anys, per exemple, una iniciativa del meu pare de voler influenciar dintre del procés formatiu creant una universitat, una escola superior, de fet, era, i d'allà volgué doncs, ampliar els coneixements mèdics perquè ell estava inquiet i veia que la formació podia fer-se millor i que es podia fer venir gent de fora i que es podia invertir en formació de manera que la gent sortís millor preparada. I jo recordo d'aquells anys doncs, també tensions entre un estat que pensava d'una manera i unes persones, uns professionals que pensaven d'una altra, no? Hi havia la sensació de que doncs, tots tenien que ser formats iguals i que no podien haver-hi diferències entre les persones que vinguessin d'un origen o que vinguessin d'un altre. I això va ser uns anys que a mi em van fer pensar si la societat que estàvem creant doncs, era justa, no era justa. De fet, jo vaig tenir millors possibilitats que altres persones que no tenien els recursos dels seus pares, i això és veritat. Però la pregunta és, pel fet de no tenir recursos, alguns poden els altres tampoc optar a millorar la seva formació? Bé, d'aquestes... va ser uns anys que van motivar un canvi a la nostra societat, i jo penso que aquesta generació de nosaltres, per exemple, jo soc company de la diputada o exdiputada Soletura, que va ser uns anys doncs, que aquestes discussions de si tots teníem que ser iguals, si la sanitat pública o la sanitat privada, si quin era el muntatge que teníem que tenir per poder enfocar aquesta societat moderna, doncs van ser discussions que sí, en aquests anys de joventut em van marcar. I penso que potser haguéssim tingut que fer algun esforç més perquè la societat nostra sigués més plural. I penso que tenim una societat doncs, que està molt dirigida, que hem entrat en uns conceptes d'estat de benestar versus estat... De tipus capitalista versus de tipus comunista, i totes aquestes discussions que en aquells anys es van fer, jo penso que ens marcaran, perquè avui tenim és un model d'estat que es va definir en aquells anys. Jo recordo que l'any 74, quan es va fer el gran canvi, va morir Franco, i doncs tot aquesta ebullició d'idees doncs, va marcar el tipus d'estat que avui en dia tenim. Uh-huh. Uns anys de canvis, uns anys de tensions i, bueno, i un resultat que potser és l'estat que ens trobem avui, que és un estat que un el mira i veu que aquelles tensions encara estan reflexades, que no ho tenim tot resolt i que no sé si per sort o per desgràcia, doncs ara en els propers anys es tindran que resoldre, perquè es tindran que també tocar alguns pilars d'aquell estat que vam crear llavors.
Gaspar, poder, entre altres coses, avui en dia la situació que estem vivint, inclús a nivell mundial, no? Hi ha manca de diàleg. Bé, has nomenat a la diputada Soletura, jo li tinc un gran apreci, és també assidu a escoltar Radio Estel, i de quan en quan també escolta els meus programes, i enviem una forta abraçada, si sembla bé. Quina gran senyora i quina gran política. El jove de 21 anys, Gaspar Alomar Serrallà. Com que ens coneixem una mica, et puc fer aquesta pregunta, i és que et coneixo una mica, repeteixo, tu ets molt romàntic. I tinc que fer aquesta pregunta, no? Als 21 anys, o en aquella etapa de la teva vida, quina va ser la primera noia que et vas fixar amb ella i que vas pensar, no sé, que vas veure alguna cosa especial? No sé si va ser, poder, la teva muller, que també la coneixo, i és una gran senyora, una gran mare i una gran, no sé, portuària, diguéssim, del que és una gran família, però... M'has entès la pregunta, no?
I tant que sí, i tant que sí. Doncs potser l'has encertada, eh? Jo no em definia com a un romàntic, però sí que t'haig de dir que que vaig conèixer la Maria Jesús quan jo tenia 17 anys. I ha sigut la meva companya per tota la vida, la que mantinc ara i la que mantindré. Doncs sí, potser això em defineix com un romàntic, encara que potser sentit de boca d'un altre, doncs ho veu diferent. Bé, jo no, amb això no, sí que no puc dir que en aquella època jo sigués una persona que sortís amb moltes noies.
Ets tímid, també.
Jo sóc tímid.
No, ets tímid.
Sí. Per això. I bé, i amb la Maria Jesús, que és la meva companya i ho serà, doncs portem, doncs mira, potser ara aquesta friolera de més de 40 anys.
Com va ser el primer encontre amb la Maria Jesús aquell dia?
Bueno, la Maria Jesús era companya de carrera, i és metge ara, i bé, jo diria que les primeres coneixences que vam tenir i les primeres xerrades van ser sobre medicina. Uh-huh. Van ser sobre...
Esteu bé de salut, els dos, suposo.
Sí, no? Sí. Bueno, tu parlaves del jove Gaspar Alomar, però aquest jove Gaspar Alomar és ja una persona que arriba als 60 anys, una persona avi de 3 fills, o sigui que potser quan arribem al final de la meva història no seré tan jove. Doncs sí, aquest romanticisme és una miqueta el que em porta a dir, bueno, que poques parelles més jo he volgut tenir.
Anem a fer una petita pausa, Gaspar Alomar Serrallach. Després parlarem, per exemple, de la joventut, també, de no envellir. Bueno, entrarem una mica dintre del teu apartat, que és la teva vida professional com metge, i també et faré alguna pregunta que serveixi també com informació i orientació als nostres oients, que en aquest moment són molts, que ens estan escoltant a tot Catalunya i Andorra. Gaspar, tornem de seguida.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Agramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei, amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró d'ursoflé, torró de formatge, mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç.
Doctor Guillem López Burguete, un nen ha de tenir consciència a l'hora de cuidar-se la boca i com ho ha de fer?
Bé, raspallar-se les dents amb ell jugant mínim dos cops al dia amb una pasta ja fluorada. Preguntar al farmacèutic o a l'odontòleg o a l'higienista dental quin tipus de PPM o parts per milió necessitaria. Una dieta equilibrada i control de sucres, evidentment. Visites al dentista acompanyant els pares perquè perdin la por i mai més tard del quart any de vida o màxim els 6 anys per fer sellat de fosses i fissures, fluoritzacions, fer radiografies per fer el control del recanvi dentari, mirar si respira correctament bé pel nas o fa malament per la boca, el xumet, si degluteix, traga saliva de manera incorrecta, la posició de les dents, l'encaix dels ossos mandibular i maxilar, si es llepa el dit, la posturologia, etc.
L'odontòleg Guillem López Burguete, en pràctica exclusiva en ortodòncia, vol estar encara més a prop seu. Truqui'ns al 605 140 077. 605 140 077. En la primera visita, gratuïta, el doctor Guillem López l'orientarà i ajudarà. El contacte amb un prestigiós odontòleg no té per què ser car. Truqui ja al 605 140 077. 605 140 077. El doctor Guillem López Burguete l'està esperant perquè per fi gaudeixi de la millor salut bucal. Visiti'ns a dr-guillemlópezburguete.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com. Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector. Ripollet Bus. T'oferim el millor servei de logística per a l'organització d'actes, agències de viatges, particulars, col·legis, etc. Professionalitat, puntualitat, confort i modernitat són les nostres màximes. La teva satisfacció és la nostra millor recompensa. Ripollet Bus. No t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Truca'ns al 93-580-81-80 o envia'ns un correu a info@ripolletbus.com. info@ripolletbus.com.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doctor Gaspar Alomar, t'agrada la música?
Bé, m'agrada la música, però tinc molt poques habilitats per la música.
Què t'agrada fer quan no estàs en una consulta, que quan no estàs amb els teus pacients i amics?
Bé, la música no és un...
No, dic, què és el que t'agrada fer? Perquè tindràs algun, encara que seran pocs, però algunes horetes o alguns minuts per poder gaudir de lo que pot estar dintre de l'entorn de l'oci, no?
Sí, jo sóc un amant de la lectura. Sóc un amant de la lectura. I potser, ara pensant en aquest romanticisme que tu et referies, potser jo diria, sóc un apassionat del pensament. Jo diria I potser, si a mi em diguessin, fes un llibre, quin tema tocaries, jo diria, potser un dels que m'apassiona és la filosofia. Això és poc freqüent, però el concepte sobre el pensament, el concepte sobre la raó lògica, quan moltes vegades em pregunten què fas, no? jo diria, doncs penso. I aquesta potser jo diria que és una afició, que la gent diu, bueno, i què penses, no? Bueno, doncs és que la filosofia és molt ampla, no? Doncs sí, aquesta potser el que a mi em relaxa, està tranquil i poder pensar. Aquesta afició seria una afició que realment, doncs, de vegades la gent es queda sobtada, es queda dient, bueno, doncs realment és poc freqüent, ets raro, no?
No, llegir és de les millors coses que poden succeir a la nostra vida o les nostres vivències. Però tens que animar-te, perquè ho hem parlat més d'una vegada, no en un programa de ràdio. Jo crec que tens que animar-te perquè aquest llibre arribaria molt bé a molta gent. Tu ets un gran comunicador, no ets tan sol el doctor. Però el doctor o els doctors o els professionals de la medicina tenen que ser també bons comunicadors i també psicòlegs, no?
Bueno, és que jo recordo una de les primeres coses que el meu pare em va ensenyar, que té a veure una mica amb això, que és dir, ell et deia, si pots curar, cura. És el teu deure com a metge. Però no sempre podràs curar. Això és algo que a mi em va influenciar molt, perquè jo moltes vegades, quan després doncs, discutia amb companys què és la medicina, jo recordo sempre que deia, bueno, és que la medicina és una ciència. Jo en seguida vaig dir, no és veritat, la medicina no és una ciència, la medicina és un art. És un art, és l'art de curar. I curar no es fa amb coneixements científics, perquè té un component humà que és molt important. Per això em deien, si pots curar, però si no pots curar, i és algo que això em va influenciar molt, si no pots curar, has d'aliviar. Aquesta màxima de dir, bueno, si pots curar, cura, però si no pots curar, alivia. És la teva obligació com a metge. No pots dir, com que no en sé, me'n vaig, no?
Anem a entrar, doncs, en profunditat dintre de l'apartat de la medicina. de l'assistència sanitària. Bueno, aquest entorn que també el vull que gaudeixin els nostres oients escoltant el que ens dirà a partir d'aquest moment el doctor Gaspar Alomar Serrallà. Fent-se, Gaspar, una referència a la urologia.
Bueno, aquesta especialitat, que és la meva especialitat familiar, quan jo remeno per aquesta biblioteca que tinc de llibres del meu pare, de llibres del meu avi, que tots són d'aquesta especialitat, la urologia, com una miqueta com el que es va transmetre entre el meu pare, el meu avi, el meu besavi, que estaven tots especialitats en uns anys on els coneixements es transmitien de pare a fill, i la formació doncs la feien dintre d'aquestes escoles particulars, que eren doncs com els Barraquer, com altres especialistes, aquí a Catalunya, on hi havia aquest amor pels llibres, aquest amor per la tradició del pare a fills, aquest amor per transmetre aquests coneixements d'una forma doncs privada i familiar. Bé, l'urologia, jo la vaig viure doncs des de petit, perquè, per exemple, la branca Serrallac, els meus cosins serrallacs, han sigut uns grans metges i continuen siguent-ho, perquè en seguir la tradició que jo vaig perdre de ser doncs grans professionals dintre d'aquesta àrea. I el tema aquest, per exemple, dels trasplantaments de ronyó, que va marcar doncs tota una generació dintre del que era doncs Catalunya, que va ser una comunitat pionera en això. Jo recordo també una lluita que el meu avi patern va fer en aquella època, que era la lluita contra les malalties venèries, i va fer una gran labor a les zones molt deprimides de Barcelona, a la zona de la Barceloneta, aquest barri que ara doncs veiem tan pujant i tan fort i tan maco. Doncs llavors era una àrea deprimida de pescadors de Barcelona, que hi havia una gran incidència de malalties venèries i de tuberculosi, que aquí potser va ser un punt que jo sento encara, sento algunes persones que em venen i em diuen: mira, és que vam conèixer el teu pare, vam conèixer el teu avi, que va treballar a la Barceloneta amb aquesta lluita contra aquestes malalties epidèmiques que en aquells anys eren molt difícils de portar dintre d'aquestes zones deprimides. Doncs aquesta va ser jo les àrees que recordo per les dues vessants de la família, la lluita contra el trasplantament i els primers passos que es van fer, per un cantó, i per l'altre cantó aquesta lluita contra les malalties venèries, les malalties epidèmiques de les zones deprimides de Barcelona.
Estic ara recordant una frase que tots els debatis, quan començava la nostra reunió, que començava molt aviat a Creu Blanca amb el teu pare, em deia: Toni, sempre tens que pensar que prevenir és curar. I jo estic pensant en molts oients en aquests moments que aquesta frase diu prevenir és curar, però a vegades pensen que, bueno, em vaig a fer una analítica i ja és suficient. Bueno, jo crec que no és això sol, no?, l'analítica, no, Gaspar?
Bueno, precisament d'aquells anys van néixer el fet de com es tenia que avisar a un metge que vingués d'urgències. Llavors no era fàcil doncs com ara, i la gent no podia anar a l'hospital, als departaments d'urgències. Quan jo vaig, els primers anys de la carrera, l'Hospital Clínic no tenia un departament d'urgències com el que té ara. I les urgències com a tals no s'entenien, no existien. Tu no podies anar així: mira, doncs aniré al metge d'urgències i allà em diran el que tinc. Doncs això no era. I llavors aquí va néixer aquesta idea de que ens tenim que mirar, ens tenim que anticipar la malaltia, perquè fins llavors no hi havia maneres de fer-ho, i de sobte, al cap d'uns anys, van haver la possibilitat doncs de fer-se uns anàlisis, fer-se una radiografia de pulmó. Això, doncs mira, que semblava senzill. A la Barceloneta, que hi havia una incidència de tuberculosi molt alta sobre els anys 50, en seguida que vam poder tenir doncs, la possibilitat de fer unes radiografies preventivament, doncs, es van poder identificar quines persones eren les portadores de la tuberculosi. I això era ben senzill que fer. Jo recordo, en aquells anys, es van muntar uns petits camions on es feien radiografies. I aquesta radiografia permetia identificar en aquestes zones doncs, qui era un portador de tuberculosi. I doncs, igualment es van fer amb els anàlisis i, mica en mica, això es va extenent cap a aquesta mica de concepte de que la medicina preventiva ens pot una miqueta anticipar abans de que nosaltres comencem a trobar-nos malament. I ara hi ha malalties que semblen com impensables que les puguem tenir, però va ser gràcies a la lluita que es van fer en aquells anys.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector. Ripollet Bus. Ens adaptem a les seves necessitats. Podem flexibilitzar els espais i comptem amb remolcs per autocars. No volem que el teu equipatge sigui un impediment. No t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Ripollet Bus. Truca'ns al 93 580 81 80, 93 580 81 80, o envia'ns un correu a info@ripolletbus.com, info@ripolletbus.com. Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I, a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902 02 02 85. 902 02 02 85, o visita'ns a www.viajesloreto.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doctor Gaspar Alomar Serrallach. Les ciències avancen, avancen, avancen. Ara parlen sobre fets de una referència de la medicina per imatge. Un exemple pot ser el DMD, diagnosi mèdica per multidetectors.
Bueno, bé, és impensable, el que va passar amb aquells pocs anys, des dels anys 50, que amb una radiografia doncs, semblava que es podia obtenir informació de com estava aquella persona, si tenia la tuberculosi o si no la tenia, i en pocs anys vam començar a poder tractar totes aquestes imatges. Va sortir el gran avanç de la informàtica, i la informàtica en seguida es va aplicar al món de la medicina. I aquí va ser doncs, quan va sortir l'escàner, el TAC, el TAC que tots coneixem, i va permetre, amb un tractament informàtic de les radiografies podem obtenir més informació. I això pràcticament va començar a avançar, avançar, avançar. Es van crear el concepte del multidetector, que era el multidetector, doncs una evolució dintre el que era...
El donus, anem a dir, perquè ara... No, per què es va posar aquest nom del donus a nivell familiar? perquè molta gent ho coneix per això. Escolta, t'han fet el donus, no? Perquè és sí. molt còmode.
Bueno, per un cantó en teníem... I també se'l coneixia com la lavadora.
Alguna tejada. Sí. Tenia que netejar, naturalment, no? Tècnicament parlant. No?
Perquè, clar, la gràcia d'aquell abans era obtenir el moviment de l'equip de rayos X, el raó del cos, perquè després es pogués fer una computació de la imatge, on aquest diagnòstic pel multidetector feia que es pogués obtenir, doncs, fins al final de tot, ja amb els últims anys, la reconstrucció tridimensional de les zones, l'estudi dels vasos després de posar el contrast. Tenia aquesta valoració de l'anatomia de la persona, però tal com inclòs la podíem veure amb els llibres, no? I fins al final hi ha uns verdaders mapes de la nostra estructura del cos per dintre. Bueno, això avui en dia ho tenim ja tan assumit que de vegades pensem, bueno, és que això és evident, això és tan fàcil de fer que no anem a donar-li doncs, més importància. Són tecnologies assumides que fa... que fa 15 anys, en aquest cas, van semblar com algú realment doncs, impressionant, però que avui en dia doncs, estem acostumats a veure-ho a qualsevol pel·lícula de medicina, a qualsevol hospital, això ja està a l'abast de tots. És una tecnologia assumida. Per això, doncs, la imatge ha arribat doncs, a uns extrems gràcies a la informàtica i gràcies a la radiologia, a la resonància magnètica, que quasi doncs, la donem doncs, per descomptada dintre de les eines que els metges podem tenir. I això fa que el diagnòstic doncs, cada vegada sigui més fàcil.
El grup o l'equip del doctor Gaspar Alomar Serrallà, que doncs, també avança, arriba a molts jocs, per exemple, Catalunya, Manresa, Mallorca, Aragó, i també utilitza unes unitats mòbils que encara ens apropa més, per posar un exemple, a tot Catalunya. Com funciona tot això, doctor?
Bueno, clar, això realment, doncs, la medicina sempre és com totes les activitats, algo que avança, algo que tu has d'estar, doncs, a la vora de la gent. Tu no pots dir, ja en sé molt, eh? I que em vingui la gent a veure. Jo recordo com el meu avi, quan anava a la Barceloneta, i ells no vivien pas a la Barceloneta, van aconseguir tots uns fondos per poder desenvolupar uns programes que en aquells anys doncs, es feien precisament amb l'Església, i allà doncs, traslladaven els seus coneixements doncs, cap a les zones on està la població. El metge té que estar amb la seva gent. El metge no pot estar tancat a un hospital. El metge no pot dir, bueno, venim a veure que jo estic aquí amb els meus llibres i les meves màquines. El metge té que sortir. I té que estar amb la gent. I aquí ha vingut aquesta sensació de que tots els pobles tenien que tenir una ressonància magnètica, tots els llocs tenien que tenir la possibilitat de poder anar al metge i la possibilitat de poder tenir un consell. Fins al punt, doncs, per exemple, que tenim doncs, ara una unitat especialitzada per anar a les curses de motociclisme, a les curses on allà cal fer un diagnòstic perquè doncs, hi ha una persona que s'ha lesionat. Doncs, bueno, doncs mirem d'estar als llocs on se'ns necessita. I per això tenim doncs, unes unitats mòbils, com uns camions, on hi ha la estan acreditats, precedit, per poder fer una assistència mèdica allà on se'ns demana. Als camps de futbol, per exemple, els diumenges, doncs allà les portem. A les curses, De vegades també les portem a les empreses per poder doncs, fer una prevenció. O sigui, el metge té aquesta obligació d'anar allà on va la gent. No pot esperar amb el seu hospital que es vingui. I aquesta ve una mica aquesta filosofia d'expansió, d'anar cap a llocs més petits, d'anar cap a les curses, llocs on es fan, per exemple, curses d'atletisme, on arriba la gent amb unes condicions completament extenuats sobre aquests esforços, doncs, bueno, doncs allà és on hi tenim que estar-hi.
Es té que arribar. El doctor Gaspar Alomar Serrallach, doncs, per tant, també està dintre de l'entorn i molt a prop del món de l'esport. I té un crèdit, i té la confiança. I tot això avui en dia, amb tanta competència, no és gens fàcil, no? I inclús podríem dir que està la pròpia direcció general de l'esport, doncs també ha confiat en ell, han obtès amb esports grans èxits professionals. I el món de l'esport, per tant, té moltes possibilitats, no? Encara que pugui gaudir de més serveis, d'un contacte més a prop, per dir-ho d'alguna manera. que el metge estigui... Estem, tots el, suposo que tots els esportistes que m'estan escoltant en aquest moment tenen els seus metges, tenen el suport ja més del que podien imaginar, no? Però, per posar un exemple, perquè això seria una pregunta i la resposta seria molt llarga, anem a posar l'exemple dels jugadors de futbol. No parlem dels primers equips ni dels equips estrelles, sinó el nano que juga a futbol, quin és el perill més gran que pot tindre en un moment indeterminat?
Bueno, és apassionant per nosaltres estar amb el futbol base. De fet, una de les assistències que tenim més avui amb aquests departaments de traumatologia és el nano que amb aquesta il·lusió que a mi m'encanta veure'ls, que tots volen ser el millor jugador del món, i venen amb les seves botes i venen amb el seu equip i fan venir amb els seus pares i els fan apuntar amb aquesta quantitat que hi ha de camps de futbol per tota Catalunya, per pobles petits. A vegades impressiona veure que pobles que amb prou feina poden tenir la plaça de l'Ajuntament, que el camp de futbol és una referència dintre d'aquest... I veus els nanos que van a deixar-s'hi la vida, perquè és la seva il·lusió. I ens venen els centres mèdics realment amb unes contusions, ens venen amb fractures i tot. Perquè és que si l'entrenador els hi diu que tenen que anar a parar aquella pilota, la van a parar encara que es vagin a trencar el cap. I realment aquesta passió que el nen té per fer el que els adults fem i ens volen copiar, aquest jo diria és el perill més gran.
Estem arribant a la recta final, Gaspar Alomar, d'aquesta... Sempre ho dic, però també és avui, no? Agradable entrevista. Anem a finalitzar i parles del antienvelliment.
Bueno, aquesta és el nou projecte, i és el futur, perquè sempre amb aquestes discussions de cap a on va el futur, cap a on hem de fer els esforços, quin és el proper repte que tenim endavant, doncs bé, el proper repte que tenim endavant, el futur del qual ara els metges o nosaltres en volem començar a parlar, és aquesta lluita contra la vellesa, aquesta lluita contra la vellesa de la cèl·lula, contra el poder viure més anys. Jo diria que, superat aquests primers... si tinc una mica que emular el meu avi quan lluitava per les malalties infeccioses, contra les malalties venèries, si tinc que emular el meu pare quan amb les màquines de diagnòstic, de ressonàncies, escàners, anaven a fer el diagnòstic precoç del càncer, doncs a nosaltres, a la nostra generació i a la que ve després, ens toca començar a conèixer com són les cèl·lules, per què envelleixen les cèl·lules com podem els metges ajudar-vos a superar aquesta sembla que és límit de la nostra vida per poder anar més enllà amb el que sembla que avui és un repte impossible de superar, que és aquesta barrera dels anys. Doncs aquesta és el que nosaltres començarem a fer, mirant què són les cèl·lules mare, com podem dominar les cèl·lules del nostre cos. Cap on va aquesta medicina? Doncs cap a la lluita per la bellesa. I aquest és el nostre esforç.
Doctor Gaspar Alomar Sarallac, estimat amic, gràcies per haver vingut. I, no sé, fins al proper dia. Però abans m'agradaria acomiadar-te i també, d'alguna manera, finalitzar el programa d'avui i que em diguessis, repeteixo, perquè ets romàntic, si tens alguna cançó romàntica que pot ser, o que ha sigut en algun moment, la cançó de la vostra vida, teva i de la Maria Jesús. Algun cantant, si no recordes la cançó.
Bueno, jo, a mi m'agradaria, si em deixes escollir, deixa'm escollir Serrat.
Serrat. Qualsevol cançó de...
Qualsevol.
Doncs molt bé. Doncs també amb el doctor Omar Serrallac acomiadem el programa d'avui, i jo crec que és fantàstic, no?, fer-ho amb en Serrat. Que sigueu feliços. Demà tornem a les 5 de la tarda, si Déu vol, a Ràdio Estel, i estarem amb tu i amb tots vosaltres. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra.
Jo tinc un amor petit i llaminer com un infant. Un amor escadusser que mossega l'esquer i no se'n passa l'am.
Jo tinc un amor rumbós, vermell i sucós, com una magrana. Jo tinc un amor a mi que mata de gust i que es mor de ganes. Ni cec, ni tràgic, ni pactat, ni etern, ni màgic, ni llogat, rejant-me pels descosits, tinc un amor petit, tinc un amor petit. Jo tinc un amor petit, nou com el temps de la saó, que es crema com l'encenat, arriba a cavall i s'enfila als balcons. Jo tinc un amor company que no du records ni deixa penyora. Jo tinc un amor per tu que es posa a ballar quan li donen cordes.